Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Ens hem afartat els darrers mesos de sentir dir a Xavi que l'equip havia reaccionat gràcies a que ell havia dit que marxava a final de temporada. Ara que ha dit que es queda, a veure quin és el comportament de l'equip, perquè la temporada no s'ha acabat encara i el Barça no guanyarà la Lliga, però no té ni molt menys garantida la segona plaça. Té el Girona a 2 punts i d'avui en 8 tocarà visitar l'estadi de Montilivi. Anuncia que Xavi seguirà a 6 partits d'acabar la Lliga, et permet clarificar el panorama i planificar, però corres el risc de que si aquestes últimes jornades l'equip es desdibuixa o es destensa i la cosa no acaba bé, creixeran els dubtes sobre la continuïtat de Xavi i hi haurà debat fins i tot abans de començar la propera temporada. Anem, però, partit a partit. El proper pel Barça serà dilluns contra el València, la jornada 33 a primera, que arrenca avui amb el Reial Societat Reial Madrid. Hi ha hagut canvis d'última hora a la convocatòria. Finalment viatja Bellingham i qui no viatja és Rodrigo amb grip. La cita a les 9 de la nit, el Tiempo de Juego arrenca a 9:15. Demà jugarà el Girona. A les 2 del migdia visita la Unió Deportiva Las Palmas amb les baixes d'Estuani i de Juanpe. I demà a les 9... també tenim un atractiu duel entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao, que s'estan jugant a entrar a la Champions. Ara mateix l'Atlètic de Madrid li treu només 3 punts a l'Atlètic Club, així que cita important la de demà al Metropolitano. Destacar també de la jornada de diumenge al derbi sevillà entre el Betis i el Sevilla, diumenge a les 9 de la nit. A segona divisió, demà l'Espanyol visitarà el Martínez Valero, a l'Espanyol quart i a l'Elx cinquè, 2 punts per darrere només, està tot dit. Després escoltarem a Manolo González, a l'Andorra juga, avui rep el Racing de Santander. I el Barça femení ja està a Londres per buscar demà la classificació per la final de la Champions a Stamford Bridge. Ja s'han venut més de 35.000 entrades pel partit, no serà fàcil, toca remuntar un 0-1 advers del partit d'anada. Aquesta tarda les de Giraldez s'entrenen a l'escenari del partit, després en parlem. En bàsquet se la juga també el Barça. Aquesta nit al Palau contra Olympiacos, segon partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga. Els grecs van guanyar el primer partit, així que el Barça obligat a guanyar o si no la cosa ja es complicaria molt. En handbol, molt bé el Barça, posa peu i mig a la Final Four de la Champions després de guanyar 22-30 a la pista del PSG en una segona part espectacular dels Blaugrana. El dijous que ve, el partit de tornada al Palau. En tennis, sobre les 4 de la tarda, debut Alcaraz a l'Open de Madrid davant Shevchenko. Ahir Rafa Nadal va passar ronda escombrant el jove nord-americà Darwin Blanc per 6-1 i 6-0. I tenim també aquest cap de setmana, i ha de tot, motos a Jerez, Gran Premi d'Espanya. Els germans Márquez han liderat els primers lliures, l'Àlex primer i el Marc segon. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la parella habitual dels divendres, el Petón i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, Xavi es queda. Sortirà bé? Creieu que sí, el 48%, que no, el 52%. Molt igualat. En clau Girona, demà, com us deia, Las Palmas Girona, guanya o no guanya el Girona? Creieu que guanya el 71%, la gran majoria, que no guanya el 29%. I en clau espanyol, us demanem que feu la travessa de l'Espanyol Elx de demà a la tarda, o millor dit, de l'Elx espanyol. Creieu que hi haurà victòria local, que guanya l'Elx el 36%, que hi haurà un empat al 18% i que guanya l'Espanyol la majoria al 46%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Es
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem l'Esports Cope d'avui divendres, un divendres una mica particular, perquè en condicions normals estaríem fent la prèvia del partit del Barça del cap de setmana, però el Barça no juga fins dilluns a l'Estadi Olímpic de Montjuïc contra València. Una setmana amb blaugrana clarament marcada per la notícia de la continuïtat de Xavi fins al 2025. Xavi ha canviat d'opinió, Laporta li ha acceptat, decisió de president de les importants. Volem comentar-ho amb l'expresident del Barça, Joan Gaspar. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, que t'enganxem sortint d'una ofrena floral a l'única capella que hi ha a Barcelona dedicada al món de l'esport, no?
Sí, a les federacions catalanes de l'esport. Ha sigut un acte molt maco. Tenim en compte que demà és la Verge de Montserrat, doncs han vingut perquè és una capella de la Verge de Montserrat.
Sí.
I ha vingut el Gerard, que és el president, i acompanyat de bastants presidents de federacions. Ha estat molt maco.
Sí. Això és aquí a Santa Anna, no? Aquí ha tocat a la plaça Catalunya.
A Santa Anna,
no?
Sí.
Molt
sí,
bé,
sí.
Molt bé. Joan, escolta, comentar les notícies d'aquesta setmana que han estat gruixudes a Can Barça. Et pregunto directament pel tema de la continuïtat de Xavi. Joan, et sembla una bona notícia? Eres partidari, tu, de que continués?
Bueno, jo des del primer moment li vaig demanar al Xavi que es quedés, no? I a més, dues coses, que es quedés i que ho digués ràpidament, perquè jo crec que en el seu moment ell ho va fer-ho amb la voluntat de que la seva decisió podia motivar i podia ajudar, cosa que jo estic d'acord amb ell, que podia ser així, però això ja s'ha acabat, i ara s'ha acabat de totes les opcions, la millor de llarg és que ell continués. Ell ens deu en els culers, i ell és molt culer, doncs, un altre any de victòries, o almenys unes possibles victòries al campionat de l'any que ve. Mm. O sigui, jo estic a favor i crec que han fet molt bé en renovar, que compleixi el contracte, sí. Que el Xavi ho faci a gust i feliç.
Vas entendre la decisió que va prendre a finals del mes de gener, quan va dir que marxaria a final de temporada?
Sí, perquè el futbol, les coses són en el moment oportú, va ser des d'una derrota a casa, tothom estava molt, molt dolgut, i ell, doncs, d'alguna forma, va entendre, perquè ell és culer, però del cap als peus, de que si prenia aquesta decisió de que no continuaria, doncs això podria motivar. I bueno, jo no sé si va ser o no una motivació la seva decisió, però la va fer de tot cor i pensant que era el millor pel Barça. I ara és al revés. Al revés, ell creu que el millor pel Barça, després de parlar amb el president, lògicament, és de continuar. Em sembla molt bé, no? No tinc res que dir. Jo estic d'acord. I si, per desgràcia, l'any que ve no és el que jo desitjo i espero, gràcies al Xavi, als jugadors, lògicament, espero i desitjo que el president ajudi a que el Xavi l'any que ve pugui triomfar. I per poder triomfar l'any que ve, doncs, algun canvi es té que fer amb algun jugador. Es té que millorar a mi, que el planter i sobretot en alguns puestos, no? Suposo que això deuen estar treballant i segur que ho faran.
Sí, però per això fan falta diners i no està el club en bona disposició ara mateix.
Bueno, un altre que em trobo que deu estar veient cada dia les auditories del Barça i que deu estar tot el dia en el club veient els números i les sumes i les restes. Vull dir, em sap molt bé que es vengui aquesta idea de que estem arruïnats i no tenim un duro i tal qual, però la realitat i la veritat només la saben els que estan portant el club. I els que porten el club, a mi em diuen, i m'ho crec, que, bueno, que no nosaltres, sinó que la majoria dels clubs, no els que són propietari d'estats o de fondos o de persones milionàries, sinó uns clubs com els nostres, que és l'únic, em sembla que a tot Europa hi ha quatre, el Barça, el Madrid, el Osasuna i el Bilbao, pues tenen les seves dificultats, i més aquest any nosaltres s'ha complicat una mica amb el tema de l'estadi de Montjuïc. Hem sacrificat molts ingressos econòmics perquè les obres puguin acabar l'abans possible. Jo crec que el Barça, si vol fitxar algun jugador, ho podrà fer. Estic convençut. Tindrà mitjans econòmics per poder-ho fer. Convençudíssim.
No, però és que el que passa, Joan, és que arriba a la finestra del mercat de fitxatges i, per exemple, a l'última, el Barça només va poder gastar 3 milions d'euros. Vull dir, després...
Bueno, però ara estem en una altra temporada i en un altre moment. Encara ens queden unes setmanes perquè acabi la temporada i jo crec que el fet que el Xavi es quedi és positiu en el sentit que no se li té que explicar qui són els jugadors que tenim. Els coneix perfectament, no? I molts d'ells els ha fet ell. Les incorporacions que fer serà per millorar el que tenim. I el Xavi ho sap perfectament, que és el que necessitem. I segur que el president Laporta farà els esforços que hagi de fer. I, ojo, i els amos del club, que som els compromissaris que representem als 150.000 socis, doncs també tindrem totes les idees que facin falta perquè el nostre club pugui fer el que creguin que s'ha de fer per poder ser competitius. I, ojo, aquest any estic d'acord que no hem tingut acert, però hem arribat a uns quarts de final, van guanyar a París, vam estar a punt de... ens van pues, expulsar un jugador, això es va complicar, i anem segons de moment. Guanyar la Lliga no la guanyarem, però bueno. I el diumenge, pues, bueno, cal que... el 36, que deia el meu estimat president Núñez.
Sí, sempre surt el 36, que s'ha tallat una miqueta, venia a dir.
Per això mateix. Bueno, algun dia canviaran el número, però de moment és el 36. És el que deia
com va viure el partit de Bernabéu i l'arbitratge?
Bueno, ja estem acostumats. El Barça, per guanyar a Madrid, i ho ha fet durant uns quants anys, té que ser molt superior al Madrid. Si no és molt superior, pues, i està més ajustat com està ara, inclús el Madrid té un gran equip, això sé que assumir i acceptar, pues el Barça ho té difícil. I, bueno, i el que jo vaig veure no és que ho vaig veure jo, va veure tothom que volia veure el partit, i els que van anar.
Sí.
Però bueno, és igual, això ja està passat i per tant, ara voler excusar-nos per no haver guanyat cap títol en un partit puntual, no. O sigui, jo crec que l'any que ve tornem a començar de zero. I a més una cosa, a veure, quantes copes d'Europa s'han celebrat? Més de 50. Quantes hem guanyat? 5. Bueno, doncs no deu ser tan fàcil guanyar la Copa d'Europa si només hem guanyat 5. I tampoc els altres han guanyat moltes més. El Madrid ha guanyat alguna més. Jo no conto...
Bastantes més,
No confonem.
Que poden vosaltres... anar per la quinzena.
No, perquè teniu poques ganes d'explicar les coses. No, les primeres que van guanyar no eren Copes d'Europa. Era una selecció que feia un diari parisino que va invitar ni el primer ni el segon. Va invitar uns quants clubs per celebrar un campionat europeu. I això se li deia Copa d'Europa, no? És que la memòria històrica en el món del futbol és molt curta, eh? El Madrid ha guanyat 6 o 7. Els altres són en blanc i negre i eren quan no eren Copes d'Europa, no eren amb el model que és ara. Però és igual, me n'alegro molt que guanyin 6 o 7. Pues, entre 50 que es poden haver guanyat, només ha guanyat 6 o 7 o 8, és igual, és que tu vulguis. Pues, vol dir que no és tan fàcil. Lligues, dos quarts del mateix. Pues, si mires la cantitat de lligues que s'han fet i quantes hem guanyat, pues, bueno. Però com tot això ja no es guanyarà, jo no em vull amoïnar més ni ser masoquista. L'any que ve ho tornem a intentar guanyar tot.
Molt bé, Joan, gràcies. Per ser el dia del PSG, que estaves a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, vas aguantar tot el partit o vas haver de sortir a passejar per la muntanya?
Vaig anar a passejar, però quan estàvem a 1-1. Bueno, 1-1 no, estàvem guanyant 1-0, perquè havíem guanyat 1-0 allà. Però jo crec que allà vam tindre la desgràcia de l'expulsió. Home, aguantar 45 minuts amb 10 jugadors contra un equipàs com és el PSG... Això pues, és el que ens va fer... Però no, vaig sentir la derrota des de la distància. Però bueno, vaig tornar de seguida, quan ja vaig veure que no havia res que fer. Jo tampoc m'amago, O sigui que no és allò que diu, com perdem, me'n vaig ja. No, vaig tornar, vaig pujar a la llotja, vaig despedir tothom i em vaig tornar a anar. Vale, doncs una abraçada molt forta.
Joan, gràcies per atendre'ns, que vagi bé. Adéu.
A vosaltres, adéu.
Adéu.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no sabe más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no dispare. Poco importa ya.
Sempre surt el 36, entre d'altres coses, deia Joan Gaspar recordant la famosa frase de Núñez. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Perquè encara cueja el tema de l'arbitratge del Bernabéu. Ha aparegut alguna imatge nova del gol fantasma de la Vinya Mal, una imatge d'un aficionat des de la grada on jo no m'atreviria a dir que al 100% es demostra que la pilota entra, però...
Ho sembla. Des d'una altra posició, des de la grada, sembla que sí, que podria ser gol legal el que es va considerar doncs, el gol fantasma de Lamine Yamal. Això fa que torni agafa força la polèmica. Hem preguntat al Barça quins passos seguiran a partir d'ara i el que ens diuen fonts oficials del club és que ja han sol·licitat que han respost per carta al Comitè Tècnic d'Àrbitres i que ja han sol·licitat una cita per poder revisar les imatges allà in situ a les Roces, a la seu de la Federació. Quan tinguin data i hora, el Barça enviarà un representant legal, un representant dels serveis jurídics, i en principi també l'acompanyarà un representant institucional. Laporta continua indignat, va arribar a amenaçar amb impugnar el clàssic i demanar la repetició del partit si es demostrava que era gol legal, i ahir, de fet, en aquesta roda de premsa per anunciar la continuïtat de Xavi, va tornar a dir que a vegades ser del Barça és difícil perquè costa més guanyar que si ets un altre club.
L'equip ha treballat preparant el partit contra el València de dilluns i ara s'ha de veure quina resposta dona l'equip després de la decisió que s'ha pres de que Xavi continuï fins al 2025, no? Perquè si Xavi va dir ha anat molt bé que jo digués que marxava a final de temporada, ara ha dit continuaré, ara a veure l'equip com reacciona, no?
Quan ha dit continuaré, que evidentment els jugadors ho van saber ahir per, de manera oficial, per boca de Laporta, que ja saps que va baixar el vestidor abans de l'entrenament i va demanar confiança en Xavi, tots van aplaudir la decisió de l'entrenador. Després, el tècnic va dir en aquesta roda de premsa que va ser un dels millors entrenaments de la temporada, que va veure els jugadors molt endollats, entrenant de manera molt intensa, per tant, sí, Si es confirma que estan entrenant molt bé, s'hauria també de veure reflectit el terreny de joc en aquest dilluns en el partit contra el València. És veritat que és difícil quan ja no competeixes, quan ja no et jugues res.
No, però jo crec que sí que s'està jugant, sí, molt al Barça.
Exacte. Ja no et jugues guanyar la Lliga, sí. Però sí que és molt important pel club, pels ingressos, per poder disputar la Supercopa d'Espanya, Aràbia Saudí, quedar segon. I aquest partit, aquest Barça-València, és l'anterior a la visita a Montilivi, que sempre és complicada.
Sí, sí, després la Reial Societat. Per cert, que el Barça ha suspès de forma cautelar els socis que van ser detinguts en el desplaçament a París,
A dos socis, a dos aficionats que va detenir la policia francesa al Parc dels Prínceps, acusats de realitzar la salutació nazi i de proferir insults racistes. També hi ha un tercer aficionat detingut pels mateixos fets. No era soci, era un penyista. En aquest cas, el Barça li prohibirà l'accés a entrades del club, tant a nivell local com de visitant. El club remarca que els fets anunciats són molt greus i condemna qualsevol forma de discriminació. Per això, la suspensió té caràcter immediat, durarà fins que acabi la investigació interna, que pot allargar-se uns 3 mesos, i el Barça recorda que s'enfronta com a club a una sanció de 25.000 euros per culpa d'aquests energúmens ho dic jo, i la prohibició del desplaçament de l'afició culer en un partit de la màxima competició europea, una sanció que ha quedat suspesa per un any.
Perfecte, Condis. Diumenge vas a veure Xavi, no? Ja no serà el mateix.
Perquè, clar, quan el dimecres es produeix la notícia, es confirma la continuïtat de l'entrenador allà a les portes de casa del president, de Joan Laporta, en aquesta trobada on en 3 minuts ja van decidir que volien seguir plegats la propera temporada, esperàvem que Xavi trenqués el seu silenci diumenge, el 29 d'abril, que a més recordarà, Joan, que dimarts o dimecres et vaig dir, es tancarà un cicle, el 29 de gener diu que se'n va i el 29 d'abril confirma que es queda. Doncs bé, s'ha fet unes hores abans, però sempre és interessant veure com ha vist l'evolució dels jugadors en aquests dies després de confirmar la seva continuïtat, també què ha percebut de l'entorn, que ja va dir ahir que continuarà sent cruel, dels aficionats, etc, i com afronta aquest tram final de la temporada, falta de 6 jornades perquè acabi la Lliga.
Sí, sempre és interessant sentir-lo. Condis, gràcies.
Adéu.
Ara anem amb el Madrid.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon partit per obrir la jornada, la 33a primera, que és Real Societat, Real Madrid d'aquesta nit. Saludem al Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, hola.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, visita la Real Sociedad con novedades en la convocatoria de última hora, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, porque al final viajó Bellingham, que se ha recuperado de una gastroenteritis, y el que no ha viajado a San Sebastián es Rodrigo Góes. Tiene un proceso de alergia, se ha quedado en Madrid, porque evidentemente Ancelotti prioriza todo al partido de la próxima semana contra el Valle. Recordemos además que Mendy, que sale de una sobrecarga que le impidió ser titular en el Clásico, tampoco viaja a San Sebastián. Así que, bueno, aparte de Álava y Courtois, esas son las bajas que va a tener el Real Madrid esta noche para este partido. En el que va a haber muchísimas rotaciones masivas. No va a arriesgar lo más mínimo el técnico italiano, porque, insisto, la prioridad obviamente es la semifinal de la próxima semana.
¿Qué once puede salir entonces para esta noche?
Pues igual es un once casi casi nuevo, ¿eh? Yo no descarto hasta que pueda haber 9 cambios con respecto al clásico, que solo repitan Tchouaméni y Modric, que fueron titulares, y el resto podría ser prácticamente un once definitivo. Algo así como Kepa en la portería, Carvajal, que está sancionado para la ida contra el Bayern, en el lateral derecho. Fran García sería el lateral izquierdo. Militao podría jugar con Nacho. En el centro del campo jugarían Tchouaméni, Modric, Ceballos y Güler. Y arriba, Brahim y Joselu. Ese podría ser el equipo que esta noche juegue contra la Real Sociedad. Recordemos que mientras el Barça haga los deberes, el Madrid, sacando los próximos 7 puntos, será ya matemáticamente campeón de Liga.
Claro, es lo que tiene que acudir a la cita Miguel Ángel, con 11 puntos de colchón, ¿no? Puedes arriesgar, ¿eh?
Sí, sí, claro. Hombre, si hoy, yo qué sé, si en esta jornada perdiera el Madrid y gana el Barça, pues 8 puntos, quedan 5 partidos, la Liga no se te va a escapar. Ahora mismo Ancelotti se puede tomar con mucha calma el partido de hoy, a ver qué hace el Barça en sus dos próximos partidos contra el Valencia y contra el Girona. Y luego, pues incluso ayer deslizó un bombazo informativo, que diría aquel, ¿no? Courtois, que sabes que hubo que operarle del menisco hace un mes, pero que ayer ya prácticamente completó el entrenamiento y empieza a estar que juegue la próxima semana contra el Cádiz, y vamos a ver si eso podría incluso provocar que pueda aspirar a defender la portería del Real Madrid el próximo 8 de mayo en la vuelta contra el Bayern.
Sí, sí, habrá debate en la portería del Madrid en los próximos días, es evidente. Miguel Ángel, os escuchamos después. Un abrazo fuerte,
Otro, hasta luego.
Hasta luego. I demà al Girona, a Las Palmas. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
De fet, tenim l'equip volant ara mateix cap allà, no?
Sí. A les 3 ha sortit en charter des de Girona cap a Las Palmas. Són 20 jugadors, una convocatòria curta. No ha volgut Mitchell incloure a cap futbolista del filial, que té una altra batalla per intentar mantenir la categoria, o sigui que van els que té disponibles. Són baixa Stuani i Juanpe. Stuani, que ja no va poder estar contra el Cádiz, i Juanpe, el que venim explicant a les últimes hores, en aquesta topada amb Jan Couto, que en tindrà per unes 2 setmanes amb aquesta fractura al nas. Notícia positiva és que Couto està a la convocatòria, i Angel, que va demanar el canvi al minut 58 del partit contra el Cádiz, també està a la convocatòria, i torna Sigankov, que no va jugar al Metropolitano i que tampoc va estar a Montilivi davant el conjunt de gadità. Veurem, diu Mitchell, i ho sentirem ara, que serà un partit molt competit, tot i el mal moment és el pitjor de la temporada del conjunt de García Pimienta, de Las Palmas, però té clar Mitchell que demà qui guanyarà allò de la possessió serà el conjunt canari.
Es trauran la pilota, segur. Es trauran la possessió, segur, perquè ho han fet a tots els equips. Necessitem estar molt bé en defensa, ser un equip molt, molt agressiu en la pressió i ser capaços de fer mal en transició. I el partit es juga al seu ritme. Hem d'estar preparats per jugar sense pilota.
Moltes lectures d'aquest partit, Joan. Primer, tornar a guanyar lluny de Montilivi després de 5 derrotes seguides. Després, anar sumant, retallant jornades, però sumant punts per assegurar la posició de Lliga de Campions. Ficar pressió a l'Atlètic de Madrid i a l'Atlètic Club, que saps que juguen després. Era l'últim torn, el del Girona, però va haver-hi el canvi en aquesta jornada d'horaris. Però pensar també en el partit Girona-Barça de la següent jornada, perquè ara mateix és a 2 punts el Girona i s'ha obert aquest escenari de tornar a recuperar la segona posició que ha ocupat el Girona durant moltes jornades. Hi ha molts jugadors apercebuts, per això jo crec que arrencarà amb Gazzaniga sota pals, amb Couto i Miguel en els laterals. Un dels apercebuts és Eric. Segur que no encerto, però jo d'inici el poso a la banqueta. David i Blin a l'eix de la defensa. Mig del camp, si entenem que ja dones per perduda la possessió, has de tenir per intentar equilibrar-la jugadors com Aleix, Ivan Martín i Ángel Herrera. Si torna Sigankov, entenem que està per jugar d'inici. En una banda, Savinho en l'altra, i a dalt el Pichichi d'Òbic. Demà, 2 de la tarda, un més que interessant, Las Palmas-Girona.
Sí, sí, efectivament, si el Girona guanya demà, dormirà segon classificat de la Lliga, com a mínim dissabte i diumenge, com a mínim fins que jugui el Barça dilluns. 3:45, de seguida ho comentem tot el debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Els entrenadors, per començar, tindrien que dir, comença la temporada, i si ara l'estiu no canvia, és prohibit canviar l'entrenador. Ni que vagi bé, ni que vagi malament, el Xavi té que ser tota la temporada aquí.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Obrim debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda. I el Toni Freixa també. Hola, Toni.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bueno, Xavi sigue, Toni, eh?
Sí, Xavi sigue. Bueno, Xavi tenía contrato hasta el 2025, ya lo dijimos cada vez que comentamos este episodio, que se podía haber ahorrado esa declaración extraña en la que decía que se iba a final de temporada y encima después parecía ser que porque se iba... los jugadores rendían más y ahora pues porque se queda los jugadores entrenan mejor y oye, yo creo que todos somos conscientes de que hemos asistido, pues no sé cómo calificarlo, si es un vodevil o es un sainete, si es una farsa, no lo sé, que nadie se ofenda, pero es que a mí me gusta decir las cosas como las pienso y sinceramente pues todo esto lo podríamos haber evitado. A partir de ahí, oye, pues que seamos capaces de tener un buen equipo para la temporada que viene, que la temporada 24-25 sea mejor que la 23-24, lo cual creo que tampoco va a ser muy difícil, ¿eh?
Tony, veo que a ti te gusta poco que la gente diga que se va y luego se quede.
No, a mí lo que me gusta poco es que me digan que se va cuando en realidad no se está yendo, sino que lo que está haciendo es otra cosa.
Ya. Porque parece que hay moda, ¿eh?
Bueno, a mí lo que me gusta es que la gente diga las cosas tal como son. Y cuando hay alguna maniobra extraña, porque ahora lo que le está pasando a Xavi es que están comparando lo que dijo con lo que dice ahora. Y es que tampoco da ninguna razón ahora para quedarse. Más que sí, una... que es muy del Barça y que él considera que lo mejor para el Barça es eso. O sea que, bueno, pues a partir de ahora todo lo que decida Xavi será lo mejor para el Barça.
Y una cosa, Toni, si macho, tú tienes un entrenador que es capaz de crear escuela y luego limita hasta el presidente del gobierno, algo potente habrá hecho, porque vamos, es una cosa tremenda. Efectivamente, a mí me parece, como dices tú, que no necesitaba Xavi, que tiene fuerza suficiente, o por lo menos yo lo interpreto así, no necesitaba decir aquello para hacer luego lo contrario. Yo creo que al final, con el paso del tiempo, y yo le doy mucha importancia a eso, lo que ha hecho no le va a ayudar. Yo soy muy chavista, como sabéis, pero estoy cerca de ti en lo que piensas respecto a los comportamientos humanos.
Ya. Es que, Toni, seguramente si no dice lo que hubiera dicho a finales de enero... No sé si aquella misma noche, pero igual en los días siguientes, Laporta hubiera tomado una decisión. ¿Es posible?
Lo dudo. Yo creo que Laporta ha demostrado, ya lo conocemos hace muchos años, que le gusta la estabilidad en los proyectos y darle confianza a los entrenadores. Y no me parece que fuera a tomar esa decisión, y menos con Xavi. Sí que es verdad que era un momento complicado... y que seguramente el equipo requería de algunas medidas, de algunas decisiones, pero no creo que hubiera tomado la decisión de cesarlo a media temporada.
No, yo estoy de acuerdo con Tony, creo que fue simplemente depresión. Depresión, pero cuando uno tiene un puesto de tanta responsabilidad como el entrenador del Barça, y además de eso es un símbolo del Barça, seguramente tiene lo que se le pide es casi heroico, o heroico, es saltar por encima de la depresión, que es angustiosa, porque llega a lo negro y no sabes cómo ha llegado, se instala en ti y eso es terrible. Él tenía tanto el objetivo, joder, acababa de perder contra el Villarreal un partido totalmente extraño, extravagante, las cosas no salían, se lesionaban los jugadores... Y yo creo que simplemente lo que sucedió fue que no resistió el momento. Luego las cosas que han pasado luego, cada uno las ha interpretado o canalizado conforme le interesaba. Pero vuelvo a decir, creo que tiene razón Tony en lo profundo del análisis.
Por tanto, Tony, la decisión que toma Laporta ahora de aceptarle a Xavi ese cambio de opinión y apostar por la estabilidad, como dijo ayer, ¿te parece correcta?
Sí, me parece defendible. Es verdad que la temporada merece un análisis. Esta temporada no es la que el Barça aspira a conseguir, obviamente, y siempre en cualquier club de fútbol, pues al final de temporada hay un análisis de la situación y una decisión sobre lo que mejor conviene al club. En este caso, que lo que más convenga al club sea que Xavi continúe, es una opción, como también lo sería que la decisión fuera otra desde un punto de vista de planificación deportiva y de decisión por parte de la dirección deportiva, ¿no? Perfectamente podrían haber decidido que Xavi terminaba su trayectoria en el Barça y poder elegir otro entrenador. Pero ya digo que esto, los que mejor lo saben son los que están dentro, los que ven el día a día, verán que hay motivos para seguir confiando en el entrenador y, por lo tanto, plenamente justificado.
Sí, hay una razón futbolística, además, muy importante, y es que Xavi, por mor de los acontecimientos, se ha convertido en el conductor de los jóvenes son el futuro del Barça.
Eso sí.
Un futuro... ¿Perdón?
No, que eso sí, que tiene razón, que sí.
Claro, un futuro brillante, con un entrenador que los ha interpretado bien, los ha entendido bien. Ellos van a estar mejor y Xavi va a estar bien con ellos. Si el Barça acierta en un par de cositas, cuidado con el Barça.
Sí, sí, pero hay que acertar, Petón, que... Últimamente no se acierta mucho, ni en los nombres ni en las posiciones, porque estaba claro que este año hacía falta un medio centro y no ha venido, y han venido otras cosas, y cuesta, está costando. No sé si Tony Freixa nos va a decir el candidato que él sugirió a Laporta para que hubiera venido a entrenar al Barça.
Sí, sí, os lo voy a decir porque ya lo he dicho en una ocasión recientemente. Era García Pimienta.
García Pimienta.
Para mí es un entrenador que ya ha demostrado en la Liga Española lo que es capaz de hacer con una plantilla como la de la Unión Deportiva Las Palmas, que es de un nivel obviamente inferior a la del Barça, pero con jugadores jóvenes, con talento y además conocedor del fútbol del Barça y de muchos de los jugadores que ahora mismo están en el primer equipo del Barça. O sea, yo es lo que le dije. Que cuando sonaban nombres en aquel momento, que si Jürgen Klopp, que si Flick, que si Luis Enrique, bueno, ¿qué plantilla vamos a tener? Si la plantilla es de jugadores jóvenes, pues habrá que contar con algún entrenador que sepa trabajar con ellos.
Lo que pasa es que si sale del club cuando llega a Laporta, difícilmente volverá estando Laporta. Eso es imposible, Tony.
Ya. Eso ya son cuestiones más de feeling, ¿no? De piel.
Sí, sí.
Pero si uno está pensando en el club y en lo que al club le conviene, pues es evidente que García Pimienta es un candidato muy claro.
Es un gran elemento, sí, lo es. Bueno, vamos a hacer la quiniela. Petón, que vaya partidito tenemos mañana, ¿eh? Ese Atlético de Madrid Athletic Club es importante, ¿eh? Ahí se deciden cosas,
¿eh? Muy importante. Más para el Atlético de Madrid que para el Club de Bilbao.
Sí.
El Club de Bilbao es importante entrar en Champions, pero lo más importante de todo ya lo ha conseguido.
Sí, ganar la Copa, estar en Europa, pero bueno,
sí.
Si puedes estar en la Champions, mejor, ¿no? Claro.
Sí, claro, pero para el Real Madrid es o todo o nada,
sí,
¿eh?
Sí.
Y si gana mañana se pone a 6 puntos, es la primera semana después de muchas en las que no ha jugado partido entre domingo y domingo, y el Atleti de Madrid tiene... piernas débiles, no tiene piernas fuertes, no aguanta bien dos partidos como se ha demostrado a lo largo de toda la temporada, especialmente fuera, pero toda la temporada. y eso no va a suceder mañana. Por eso le voy a poner un 1.
Vale, pues ya te pongo ahí Atlético de Madrid, Atlético Club 1. ¿Qué te pongo en ese partido a ti, Tony?
Sí, yo también creo que va a ser un 1.
Te lo has pensado un poquito, pero 1, vale. Hoy tenemos Real Sociedad, Real Madrid. El Madrid con, ya nos ha contado Miguelito, seguramente un 11 muy alternativo.
Un 1, pero sin ningún tipo de repercusión.
Ya, vale. ¿Tony?
Sí, una X.
Una X.
0-0. Van a quedar 0-0.
Vale. Las Palmas, Girona mañana.
Las Palmas, Girona. No va a ser fácil para el Girona, ¿eh? A la Unión Deportiva le han pasado cosas rarísimas en los últimos partidos. Se le lesiona al portero. En varios se ha quedado con 10. 1X, ¿eh?
1X, vale, va, te acepto el doble. Tony.
Un 2,
gana el Girona ahí. El lunes, Barça-Valencia. ¿Qué ponemos?
El lunes, Barça-Valencia, 1-1.
Tony.
Otro
1. Un 1, vale, pues la tiro ahora. Betón, Tony, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo, una abrazada.
Gracias, con tanta semana. Doctor.
Igualmente, caballo y ve, seguimos.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
La Lliga està més que complicada. I el Barça vol mantenir una mínima esperança i el segon lloc. L'equip de Xavi i els número 1 de la ràdio esportiva posarem tota la passió.
Cuidado, gol, gol. Yo creo que puede
ser
gol.
Yo creo que estaba dentro, ¿eh?
Yo creo que puede ser gol.
Vamos, vamos.
Gran córner, hay que mirarlo, Paco.
No puede ser que con tanto VAR no se sepa si entra o no un balón.
Tiempo de juego. Dilluns, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça, València.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Fernando Morientes.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, parlem ara de l'Espanyol, Quique.
Què tal?
Et faig el pas de cada divendres, no? Un altre partit vital, clar, per l'Espanyol, no?
Home, quart contra cinquè, què et sembla? Sí, demà, sí. 6:45...
Dos punts, no?, de diferència entre els dos.
Sí, a l'Altavix, al Martínez Valero. 59 l'Espanyol, 57 l'Elx, de Becacheche, que juga bé, però també falla molt. El partit serà força obert. D'aquí una estona, 6:45... de Cornellà van cap a l'aeroport, avió a Alacant, tots convocats, a veure si doncs entra Keita, si entren els que entrarà Antonio Roca, també Gastón, i no el lesionat, evidentment, Melamed. Patirem demà? Jo penso que sí. Espera no acusar cap mena de desgast. Manolo González.
No, la veritat, fins al moment no. Per sort o per desgràcia, porto entrenant molt de temps. Òbviament, a segona no. Però, bueno, la responsabilitat ja sabia quina era quan vaig agafar l'equip i el que tocava. A partir d'aquí, tenir por o no tenir por és que no té cabuda. Hem de tenir personalitat. I estic convençut que l'equip competirà bé. Llavors, penso que a partir d'aquí hem de créixer amb força, amb pilota, amb personalitat, amb pressionar bé. I quan ho hem fet, com el dia Leganés, l'equip ha crescut. A partir d'aquí, penso que aquesta és la clau i el camí.
El que no s'ha de fer és el partit vergonyós de l'altre dia contra l'Andorra. Torna Pere Milla al que va ser el seu estadi. Esperem que no s'equivoqui de porteria, que ja seria el colmo de la temporada pel bo del Pere Milla. Un Manolo González que parlava de la pressió de jugar contra un camp ple, a més, amb 700 pericos a la graderia.
Bueno, jo penso que és més bonic jugar partits així, sempre ho he dit. Hi ha tipus de pressió. Jo vas a un camp de, com et diria, jugues a un camp de 2.000 persones que està ple i la pressió, pues, per dir alguna cosa, es nota també. És un partit bonic. Jo estic més jugant en un camp ple que en un camp buit. Per als jugadors motivant, per a nosaltres també, I a partir d'aquí el que ens toca d'aquí al final és apretar i córrer com animals per poder treure els partits.
Perquè només queden 6 partits en joc, 18 punts, i l'Espanyol, si perd demà, s'aproparà molt a la zona de promoció. 6 partits en joc, 18 punts, i l'Espanyol, si perd demà, s'aproparà molt a la zona de promoció, més que a la zona d'ascens directe. Cop a sobre de la taula.
Crec que encara no, perquè queden 15 punts i s'està mostrant que la categoria tal com està complicada, però òbviament guanyar seria un cop sobre la taula important. Nosaltres sortirem això demà, sortirem a guanyar, a competir, i jo estic convençut que l'equip demà donarà una bona imatge i competirà bé, estic convençut. Ja et dic, més enllà dels punts, que òbviament són molt importants, guanyar a Can d'Arells demà seria a nivell mental seria un cop de confiança molt gran.
Em deia un veterà jugador avui de l'Espanyol sortint de l'entrenament que és inexplicable el que li ha passat a l'equip i que l'altre dia d'Andorra no es pot tornar a repetir. Joan García a la porteria, Omar, Sergi Gómez, Cabrera, Olivan en defensa, Keidi Ibarre, Grajera, Aguado, centre del camp, Puado, Jofre i el golejador Martín Braithwaite.
Sort, Quique.
A tu també, xau.
Tres quarts de quatre, Edu. El Barça femení que ha agafat aquest avió tan guapo, personalitzat, que vas veure ahir molt de prop, i ha volat cap a Londres per intentar remuntar i estar a la final de la Champions.
Ah, cara, ho creu? Tot el que no sigui remuntar el 0-1 de l'anada demà a 6:45 de la tarda a Stamford Bridge deixaria el Barça fora de la final de Bilbao. Tot passa per guanyar el Chelsea. L'equip blaugrana ja està a Londres, on ha aterrat aquest migdia, com dius, amb l'avió de Vueling que es va presentar ahir. La llista de convocades, Vicky López i Martina, completen la llista de 22 jugadores. També ha viatjat Mapi León, que encara no té l'alta mèdica per estar amb l'equip. A 6:45 de la tarda, hora local, escoltarem el tècnic Jonathan Giraldez i Aitana en roda de premsa, i sobre 6:45 el clàssic entrenament de 15 minuts oberts als mitjans. Del rival, al Chelsea, s'espera que Emma Hayes torni a repetir l'esquema de 5 defenses que tan bon resultat li va donar a Montjuïc. A més, informa el conjunt anglès que ja s'han superat les 35.000 entrades venudes i la defensa Bright torna a estar disponible.
A veure com ho veu l'Andrea Peláez. Andrea, hola.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ves lo de mañana? Que va a ser complicado, ¿eh? Porque el partido de ida, bueno, el Barça no estuvo bien, es verdad, no tuvo el día, pero el Chelsea me pareció un equipo serio y físicamente muy fuerte, ¿eh?
A ver, sencillo no va a ser por el simple hecho que hay que marcar 2 goles para poder estar en la final de Bilbao. Pero yo creo que el Barça está absolutamente capacitado para hacerlo. Es verdad que el partido de ida nos sorprendió a todos por el planteamiento de Emma Hayes y del Chelsea, porque jugaron muy bien sus cartas. Al final saben que son un equipo inferior al Barça y jugaron a lo que podían jugar, les salió bien. Y después, bueno, pues también tuvieron la triquiñuela de perder un poquito el tiempo para que el Barça tampoco pudiera aprovechar mucho los minutos que quedaban, ¿no? Pero Joan, yo la verdad es que estoy bastante comedidamente optimista, porque creo que el Barça es mejor equipo y que va a usar lo que pasó en la ida para darle la vuelta y poder remontar mañana sin mucho problema.
Bueno, pues qué bien que estás tan optimista. Sí, la verdad es que parece difícil que a ellas les salga un partido tan bueno y al Barça no sé si decir tan malo, pero en un tono tan gris como estuvo el otro día, ¿no? Que no generó demasiadas ocasiones, no vimos el fútbol fluido que vemos casi siempre.
Exacto, es que yo creo que no salió nada, porque aunque el Barça sea un grandísimo equipo, hay días en los que no te sale todo como habías planeado, y yo creo que al Chelsea le salió muy bien. Es verdad que ahora se juega en Stamford Bridge, que van a tener el factor del campo a su favor, pero a mí me resulta bastante complicado que al Barça vuelva a salirle un partido tan gris y con las individualidades tan apagadas. Me cuesta mucho creer que Aitana no va a sacarse algo de la chistera, que Graham Hansen no va a hacer un jugadón, que Alexia va a volver a fallar la que tuvo el otro día en Montjuic. Creo que, evidentemente, es difícil porque es un equipo, son las líderes de la liga inglesa y es en Stamford Bridge, pero yo creo que es muy complicado que a ellas les vuelva a salir todo y a nosotras no nos vuelva a salir nada.
Perfecto, pues nos hemos venido arriba después de escucharte, Andrea. Muchas gracias, ¿eh?
Un poquito de optimismo, a ver si sale y el Barça vuelve a estar en una nueva final de la Champions, ojalá.
Ojalá, un abrazo, Andrea, gracias.
Otro, Joan, un abrazo.
Adiós. Demà pendents de Londres i aquí a la Lliga diumenge, a les 6 de la tarda, es disputa un Real Madrid, Levante Las Planas i la jornada de la primera Ref Hill. Com es presenta?
Doncs mira, pendents demà a les 4 de la tarda del Toralín. Partidàs, Pontferradina, quarta, 57 punts, Barça Atlètic, segon, amb 61. I amb la classificació matemàtica pel playoff, a tocar pels homes de Rafa Márquez, que ja no se n'amaga, s'ha de consolidar aquest objectiu.
Tenemos una gran oportunidad, quizás al inicio del torneo quizás nadie pensaba que podíamos estar a estas alturas en un segundo en la clasificación. Creo que el equipo ha mantenido una estabilidad durante todo el torneo y ahora es momento de dar el último esfuerzo.
El filial blaugrana que posa també interessos en el partit de diumenge a les 12, Cultural Leonesa, Nàstic de Tarragona i també en el Depor Arenteiro. I per la permanència, dissabte, 4 de la tarda, Unionista Sabadell, també dissabte, 8 del vespre, Cornellà Sestao River.
3:49, fins aquí al futbol. Ara tenis que hem d'anar cap a Madrid, a la Caja Màgica. Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas a todos.
Hoy con Alcaraz como gran protagonista de la jornada, ¿eh?
Sí, se está llenando ya esta pista Manolo Santana de la Caja Mágica, porque a eso de las 4 va a empezar el partido de Carlitos, que es el campeón de las últimas dos ediciones del torneo, que va a debutar contra el kazajo Shevchenko, que es un buen jugador, ¿eh? Tiene 23 años y es el número 59 del mundo, así que es una buena piedra de toque para el murciano. Y vamos a ver, ha entrenado esta mañana Alcaraz con muy buenas sensaciones, ha soltado bien el brazo. ¿Sí? Le vais a ver con una protección en el brazo derecho, que es el problemilla que lleva arrastrando en los últimos días, pero está todo bien, no hay por qué temer ninguna lesión. Y en estas estamos, con la jornada de los españoles. Ha ganado Davidovich al chino San, ha perdido Buxa contra Kasatkina y Joan ha entrenado también Rafa Nadal después de su fácil victoria ayer. Le hemos visto durante una hora y media a una intensidad muy alta, muy buenas noticias, porque no ha hecho ningún gesto de preocupación física, ni muchísimo menos. Ha sentido bien la bola, le ha corrido mucho, así que mañana todo preparado para jugar contra De Miñaura a las 4 de la tarde, que ese sí que va a ser un partido muy, muy, muy importante para saber realmente dónde está Rafa.
Sí, mañana será más duro el partido contra De Miñaura, efectivamente, que fue sí, su verdugo fue reciente en el Godó, además, sí, Carlos.
Eso es. Sí, sí. Sí, es que De Miñaura no es un rival cómodo para Nadal, porque es un chico que le va a exigir mucho físicamente, que pelea todas las bolas, que no regala puntos, y eso a Nadal ahora mismo no le viene muy, muy bien, porque no necesita partidos largos. Ayer Rafa solventó la primera ronda en 1:04 contra el chico de 16 años, que la verdad es que salió un poco amedrentado a la pista, y Nadal se deshizo fácil de él, pero mañana De Miñaur son palabras mayores y vamos a ver cómo va esa fase de preparación, ese plan que tiene Nadal de cara a Roland Garros.
Te escuchamos, Carlos, gracias.
Un abrazo a todos.
De seguida, bàsquet.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95€ y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las bajas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1095 euros. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 28 de abril tenemos 3x2 en el atún en aceite de oliva pack de 8 marca Carrefour. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vinga, anem al bàsquet, Albert, que tenim Barça Olympiacos avui. S'hauria de guanyar perquè, si no, la cosa es complica molt ja, eh?
Si no, jo crec que serà, home, impossible matemàticament no, perquè hauries de guanyar els tres següents, però molt complicat. Sí, l'objectiu és guanyar el d'avui, viatjar a Grècia, com a mínim guanyar un partit a camp de l'Olympiacos i després, ja que tens el factor pista, que torni l'eliminatòria al Palau Blaugrana i sentenciava a perdre el factor pista en un mal partit, per mi un dels pitjors de la temporada, però fixa't, Ballori, que tot i el mal partit només perda dos al Barça, un 75-77 avui. És cert que han de canviar moltes coses, començant per l'inici. L'entrada del partit va ser nefasta, ho va arrossegar el Barça. Ha de defensar com va fer a la segona meitat, que crec que només va permetre 33 punts, i després sí que ha d'intentar trobar posicions més còmodes de llançaments. Tot això és la teoria, després a la pràctica és molt més complicat, és el subcampió d'Europa, és un dels millors, si no el que millor, defensa de l'Eurolliga, i a més, amb l'absència de Papa Nicolau, un ex del Barça, que sí sembla estarà pel partit o partits a Grècia. Ha passat el temps, hores després del primer partit i la derrota. Què diu i què pensa el vestidor del Barça, Nicola Provítola?
Creo que sabemos que puede llegar a ser, o queremos que sea una serie larga. Volver a vibrar, creo que ayer nuestro inicio no fue muy bueno y al final terminamos con mejores sensaciones, así que nada, es entrar a la pista y ponerle toda la energía que podamos. Necesitamos el Palau a tope, necesitamos un Palau que se meta en el partido, que meta presión, que sea un Palau que nada, nos ayude a ganar, ¿no? Todos queremos lo mismo y vamos a intentar hacerlo.
El Palau estarà ple i se li ha de demanar a jugadors com la Provítola, com Vesely, com Satoranski, que són jugadors referents que facin un pas endavant. Barça, Olympiacos, 9 de la nit al Palau Blaugrana.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
Que vagi bé.
Li va anar molt bé al Barça d'handbol, Juan, mig sentenciant, jo diria que sentenciant ja a la pista del PSG per signar o certificar la seva presència a la Final Four. S'ha de rematar el dijous que ve, però ahir PSG 22, Barça 30.
Una diferencia de 8 goles que clasifica virtualmente a los azulgrana para la Final Four. El partido tuvo dos partes bien diferentes. En la primera, el conjunto francés fue mejor y llegó a descanso 3 goles arriba. Sin embargo, en la segunda, un cambio táctico del entrenador barcelonista Carlos Ortega colapsó al PSG, que encajó un parcial de 8-19. El técnico dejó en el banquillo a Dicamen y apostó por una defensa diferente, destacando un inmenso Gonzalo Pérez de Vargas bajo palos, además de los 6 goles de Luis Frade y Richardson, y los 4 de Petar Sikusa, que dio un recital de juego a pesar de sus 18 años. Carlos Ortega, satisfecho con la renta, prácticamente irremontable para el equipo galo.
En el descanso hemos hablado un poco de cómo atacar, que lo hemos trabajado, porque no es el primer equipo que nos queda jugar así. Hemos decidido jugar con pequeños y a partir de ahí, con una defensa espectacular, hemos empezado a remontar el partido. Ellos también han llegado justo al final, estábamos cansados, han perdido balones, hemos metido goles fáciles y muy contento con el resultado, pero quedan 70 minutos y en deporte yo he visto de todo, ¿no?
He visto de todo, pero dificilísimo remontar 8 goles en el partido de vuelta del próximo jueves 2 de mayo en el Palau Blaugrana.
S'ha de rematar, sí, s'ha de rematar encara. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Acabo amb una punta motor, que aquest cap de setmana tenim Gran Premi d'Espanya de motociclisme a Jerez. Aquest matí els primers lliures els han dominat els germans Márquez. Àlex ha fet el millor temps i el segon ha estat Marc.
Gil, superstart!
Us veig una mica depres, us veig una mica cansats, us veig una mica tristots, apagadets, bueno, amb poca confiança en el futur. Va, he vingut una mica a aixecar-vos la moral. Avui, Joan Ballori, és l'aniversari, concretament el 13è aniversari, d'una de les rodes de premsa que més s'estima la parròquia blaugrana? Tens una idea? No. 13 anys avui d'aquest document.
No sé qual és la càmera del senyor José. Deben ser totes aquestes. Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo. Fuera del campo, le regalo su Champions particular fuera del campo. Se la lleve a casa y la disfrute como todas las otras. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante.
No posis aquesta cara, Edu Badia, perquè a mi em va agradar més la de després del partit. Però, clar, el 13è aniversari d'aquesta roda de premsa és demà i no avui.
Ja fa 13 anys, això, eh?
13 anys. Sí, senyor. 2011, doncs 2024, 13 anys. Et recordo, Pedro Rocha, nomenat president de la Real Federación Española de Futbol,
No de foto,
ha dit que això de les eleccions les posarà al setembre, ja si de cas, i que si l'inhabiliten posarà a un testaferro que ell designi. Ha dit Tuchel, Gnabry va a jugar contra el Madrid i va a marcar. Tot això és per aixecar-vos la moral. Klopp dona per feta l'arribada de Slot al Liverpool i el Joventut, una última hora, viatjarà a la pista del Gran Canària amb la baixa d'Andrés Félix, lesió de fàscia plantar.
Les enquestes. En clau Barça, Xavi Esqueda sortirà bé, el 58% creieu que no. En clau Girona, demà les Palmes Girona, creieu que guanya el Girona el 63%. I en clau Espanyol, la travessa de l'Elx Espanyol de demà a la tarda, creieu la majoria, el 46%, que guanya l'Espanyol. Arribem a les 4 de la tarda, lo mejor en lo personal.
Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, lo mejor en lo personal.
Bon cap de setmana.